la seva participació allà on va i aquestes ganes que té de guanyar-ho tot.
És espectacular. La Paula és algo fora de lo normal. Vull dir, al final no et trobes una corredora que en 3 anys peti d'aquesta manera en un World Tour, guanyant una Vuelta a Espanya, i que sembla que s'estigui, entre cometes, passejant. I és que a mi el que m'agrada més de la Paula és com ho disfruta. Que sembla com si fos un nen petit amb un xupa-xup, però la Paula disfruta el ciclisme d'aquesta manera. I hi ha molta gent que no, i ella ho demostra. I ho viu.
Mira, quan hi parlem amb ella, Isaac, li podem explicar el que deia l'Isis. M'agrada molt aquest símil, com un nen petit amb un xupa-xups. És això, jo crec que ho defineix perfectament, i quan la sentim fer les declaracions allò a la línia d'arribada després de fer, per exemple, recordo perfectament l'Isaac parlant amb ella després de fer l'Angliru i ser campiona de la Vuelta i viure les coses de la manera que les viu. I això, evidentment, la fa especial. Molt bé, Isis Baraldés, que tinguis molta sort. Ets molt jove, tens 22 anys, tens una carrera llarguíssima en el ciclisme per davant, i a veure si tornem a parlar, serà bon senyal, serà que les coses et van bé i que t'estàs fent un lloc al ciclisme professional. Molta sort, Isis.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. En directe, l'Isis Baraldés, una de les catalanes que tenim en aquesta Volta Femenina. Demà més, Isaac, demà te'n vas cap a Mataró, en final a Barcelona, aquesta última etapa a Barcelona, i entenc que amb molta gent, avui ja n'hem vist molta, d'afició a les carreteres, i demà n'esperem més.
Sí, n'hi ha, aquí hi ha efecte Paula Blasi, també. Sí. Hi ha molt més públic que els altres anys, i és l'efecte de la Paula claríssim.
Fantàstic. Doncs demà en seguim parlant i també obrirem, ni que sigui una mica porteta, preguntaré quatre coses demà del Tour de França, que se'ns acosta la Grande per a Barcelona el dissabte 4 de juliol. Gràcies, Isaac, fins demà.
Perfecte, fins demà.
Passen 2 minuts de les 6 de la tarda, ja la Berta Torrades a l'estudi, cop d'ull a les notícies. I de seguida marxarem cap als Estats Units, cap a Atlanta, amb la Sònia Gelmà, avui també amb el Ricard Torquemada, amb l'Olga García farem Hora Mundial, Bar Mundial. Hem de parlar de moltes coses, no només del debut del segon partit demà de la selecció espanyola davant Aràbia Saudita, sinó també de la lesió de Rafinha i del que ha donat de si els partits de la jornada aquesta passada matinada. Berta, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial com a resposta als atacs d'Israel al Líban. El règim islamista ha emès un comunicat aquesta tarda, llegit per televisió, en què acusa els Estats Units de violar els seus compromisos, ja que, recordem, el preacord de pau firmat entre els dos països inclou el cessament de les hostilitats al Líban.
L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï i l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
Tot i aquest nou entrebanc, el Pakistan, que és el país mediador, ha anunciat que demà diumenge es reprendran les negociacions prop de Lucerna, a Suïssa. A casa nostra, controlat l'incendi que hi ha a Querol, a l'Alt Camp, i que ha cremat 4 hectàrees. Els bombers ja han retirat una part de les dotacions que hi han treballat durant tota la tarda, però encara hi ha 9, i avui, recordem, hi ha hagut també 4 incendis més de vegetació a Flix, a Montornès del Vallès, Palou i Argentona. Tots estan estabilitzats. Tot i així, Protecció Civil avisa de perill molt alt d'incendi forestal i no descarta aplicar noves restriccions durant la revetlla de Sant Joan, la nit de dimarts a dimecres. Són declaracions de la subdirectora d'Emergències, Imma Soler, a Catalunya Ràdio.
Petards, focs, fogueres, ja és algo que està regulat. Nosaltres continuem valorant diàriament tota aquesta situació, tant d'onada de calor com de risc d'incendis. I si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
Una onada de calor que també colpeja altres països europeus, i a França, per exemple, s'esperen temperatures de rècord. Recordem que allà, a França, l'onada de calor de l'any 2003 va causar fins a 15.000 morts. I avui és la tercera i última jornada del Festival del Sónar, que culminarà amb grans espectacles com el concert de Prodigy o la sessió techno d'Amélie Lenz. En l'edició d'enguany es tancarà amb uns 150.000 assistents, segons acaba d'informar l'organització. Connectem, si us sembla, aquesta hora a l'Hospitalet de Llobregat. Allà hi tenim el nostre company, Òscar Callau. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Xifres d'assistència massives per aquest Sónar, que per primer cop ha unificat les sessions de dia i les de nit en un sol recinte aquí a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. És evident que aquestes xifres de milers de persones es concentren en les sessions de vespre, nit i matinada, perquè a primera hora doncs l'ambient és una mica desèrtic, com ha passat aquests dos dies anteriors. De 5 a 6 hem pogut veure una miqueta la sessió de les DJs Sistema, escalfant l'ambient al Sonar Village, a l'aire lliure. I ara, tot seguit, es prepara per actuar un músic català, el productor Sergio, amb el projecte 30 Drop, de tecno ambiental, abstracte i minimalista. Òscar Callau, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
Gràcies, Òscar. I acabem explicant que avui hi ha Nit d'Havaneres, al Blau Marí Music, al Port Vell de Barcelona, a Marjau i Mariona Escoda, entre d'altres.
Quan jo en tenia 4 anys...
Maques que són les havaneres, eh?
Això una mica de contrastos, eh? Sonar i havaneres.
Bé, a veure, jo m'hi puc deixar caure pel sonar, però unes bones havaneres...
No, home, fan
molt d'estiu.
No fan
d'inici de vacances, que això és el que més m'agrada.
Sí, sí, doncs avui una de les grans cites d'aquest Blau Marí Music és l'escenari, que està situat literalment, l'escenari d'aquest festival, sobre el mar. L'estructura s'ha instal·lat sobre una plataforma a l'aigua davant del públic, de manera que els concerts es fan davant del Mediterrani, no? O amb el Mediterrani com a taló de fons. El Blau Marí Música estrena aquest nou cicle de concerts fins al 28 de juny.
Fantàstic, gràcies, Berta.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David López.
Hora amb recomanació musical d'Alfons Gorina.
Metallica.
Tu que ets molt de Metallica, la tenies controlada, aquesta?
Aquesta no.
A veure. Molt bona. Prince Charming. M'agrada descobrir noves cançons. Mira que Metallica són uns mites, però aquesta Prince Charming no la tenia controlada. Després baixarà el Gorina, que ens farà unes coses de les seves, coses del Gorina. Avui ens portarà la nova producció audiovisual futbolera, molt interessant i que recomanarem des d'aquí, des del Tot Girar. Pioneres. Pioneres, que explica l'inici del futbol femení a Espanya. Molt interessant. Però abans, de seguida, després de fer el repàs de marcadors... Hora Mundial. Hora Mundial amb el Ricard Torquemada, l'Olga Garcia i també la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Vinga, repassem marcadors en directe i comencem, ja que ara parlarem del Mundial, amb 11 confirmats del partit que tindrem al cobre la jornada a les 7 de la tarda entre els Països Baixos i Suècia. Juga De Jong?
Juga De Jong al mig centre de la selecció de Ronald Koeman, i ja sabeu que Holanda, els Països Baixos, estan preocupats per qui ha de fer de nou en aquesta selecció. Doncs avui Ronald Koeman aposta per Brobbey, que és un jugador del Sunderland, 31 partits, 7 gols a la Lliga. Per tant, no seria el màxim golejador de la història del futbol.
Per tant, no tria Memphis Depay,
no,
que era una opció.
Està a la banqueta Memphis Depay, i el nou serà Brobbey, a la banda esquerra Gakpo, a la banda dreta Malen, com a trident atacant. Això l'equip de Ronald Koeman, el més destacat de l'equip de Graham Potter a la selecció de Suècia. Doncs mira, juga a Yari, ja ho sabeu, va marcar 2 gols contra Tunísia la primera jornada, Suècia 5, Tunísia 1, i també destacada la dupla atacant impressionant de la selecció sueca, que la formen doncs Isaac i Jokeres, per tant, doble imponent per enfrontar-se avui a les 7 a la selecció dels Països Baixos.
Recordem, Suècia va guanyar 5-1, debut espectacular contra Tunísia en la primera jornada, i els Països Baixos, en canvi, van empatar 2 amb Japó, per tant, contra les cordes relativament l'equip de Ronald Koeman, i Suècia posant a prova una de les grans d'aquest Mundial de Futbol. Abans d'anar amb l'Hora Mundial, tenim tennis en marxa, sí. Semifinals tant a Halle com també a Queens, tornejos sobre herba previs a Wimbledon.
Comencem per Halle, perquè acaba de caure l'actual campió de Roland Garros. Zverev ha caigut per 2-16-1 contra Fritz. Ha guanyat el primer per 7-6, però ha perdut els dos següents per 6-4 i 7-5. Per tant, Zverev cap a casa, Fritz passa a la final, i ara pendents de la segona semi entre el Mayer i Tiafoe, un partit que està previst que comenci d'aquí a 10 minuts. I marxem cap a Queens, cap a Londres. Hem dit abans que Cerúndolo s'ha classificat per la final després de batre Nakashima, que és nord-americà, encara que tingui aquest cognom, doncs, japonès, per 2-16-1. Ara està en joc la segona semifinal entre Paul i Humbert. Guanya el tenista nord-americà per un 7-0. En joc el tercer, també el guanya Paul per 3-1 a Humbert.
I en què està obert el nostre compte d'X? X.com/totgira. Avui que és notícia, Rafinha, que s'ha lesionat. Us demanem precisament pel futur del jugador brasiler del Barça.
Què ha de fer el Barça amb Rafinha? Tres opcions: declarar-lo intransferible, vendre'l per una oferta entre 50 i 100 milions o vendre'l per més de 100 milions, que és l'opció, doncs, favorita amb el 53% dels vots. L'opció de venda entre 50 i 100 és el 28% i l'opció de declarar-lo intransferible és el 18% restant. I ja que hi som, David, deixa'm de recomanar a la gent que ens està escoltant que entri a l'app i al web de Catalunya Ràdio i que recuperi els continguts que hem fet en aquest primer tram de programa. Ja tenim penjat a l'app i al web l'entrevista amb Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, i també, per exemple, tenim penjat el contingut sobre l'entrenador, el nou entrenador del Girona. Hem disseccionat qui és Quique Álvarez, l'ha escollit per tornar al conjunt de Montilivi a la primera divisió.
Molt bé, ara de seguida vaig amb l'hora mundial, però sentiràs com s'obre ara la porta,
sí,
de l'estudi.
Mira!
I arriba el Damià Aguilar, que...
Amb jaqueta.
M'imagino.
Amb jaqueta.
Sí, perquè estava a punt de marxar, però estàvem
no
pendents del final.
No, m'estàveu esperant.
No, home, perquè estàvem pendents del final del trial. Teníem prova aquest cap de setmana a Itàlia i tenim ja resultats de la prova d'avui, eh?
Bé, han guanyat els dos. Quan dic els dos, Toni Bou i la Berta Bellán, que són els líders de les seves categories masculina i femenina, que competeixen aquest cap de setmana a Camerino, a Itàlia. Això és cap a la banda de l'Adriàtic, al centre del país, aquella zona que en diuen les Marques. És la tercera prova del Mundial a l'aire lliure. Bou i Avellan avui han guanyat les dues mànegues del dia i s'han imposat a dos italians, Matteo Grattarola d'una banda i la Sofia Rabino de l'altra. De la manera que la Berta ara té un més 17 a la general i el Toni té un més 53 i demà segona jornada.
Demà segona jornada. Gràcies, Damià. Adeu. A descansar. Ara sí, obrim hora mundial.
1917, de Cellers Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
Le sort, la tête, le but, de la tête, de Mbappé, avec le poteau rentrant.
Brasil fa 3, vai ser o gol, bateu! Do Brasil, do Brasil, do Brasil, eh!
It's into Harry Kane, an England lead in Paris.
Goal after goal after goal from Harry Kane.
I vean que golazo! Golazo! Golazo de Cristiano Ronaldo!
Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal! Gol, gol, gol!
Allà! L'Argentina és campiona del món! Messi tanca el cercle! Pràcticament a les 7 de la tarda! L'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix, finalment, el món!
El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira.
El Brasil aconsegueix la primera victòria d'aquest Mundial. 3-0 davant d'Haití, sense tirar coets, però 3 punts que els deixa amb la classificació gairebé al sac. Això sí, amb Rafinha lesionat. El Marroc també guanya, 0-1 a Escòcia, i també amb la classificació a tocar, de nou amb un gol del jugador Saibari, nascut a Terrassa. La sorpresa de la nit ha estat l'eliminació de Turquia, l'equip d'Arda Güler. Segona derrota al Mundial, 0-1 avui davant del Paraguai. I avui, a partir de les 7, obrim una nova jornada amb un interessant Països Baixos-Suècia, ja ho heu sentit, amb De Jong titular, per dir que seguirem en directe al Tot Gira, i més tard, un també atractiu, Alemanya-Costa d'Ivori. I tot plegat a la prèvia de l'Espanya-Aràbia Saudita de demà a les 6 de la tarda, amb Espanya contra les cordes, després de l'empat amb Cap Verd, i amb Lamine Yamal encara sense estar llest per jugar 90 minuts. Marxem cap als Estats Units, cap a Atlanta, on ja hi ha arribat la Sònia Gelmà, on demà jugarà a Espanya davant Aràbia Saudita. Hola, Sònia, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Atlanta ja gairebé és casa teva, eh?
Doncs sí, està a dues hores de Chattanooga, diria que és més casa meva Chattanooga, com a mínim hi estic passant més estona, però Atlanta ja la tenim reconeixible amb aquest downtown, que és on hi ha l'estadi d'Atlanta i que, bé, és bastant espectacular.
Sí, t'agrada? És una ciutat que tu visitaries si fessis turisme?
Dic que és espectacular, no que m'agradi, és que els downtowns dels Estats Units tots acaben sent una mica el mateix. I bé, és veritat que impressiona, però no seria una ciutat que visitaria. Bé, de fet, el Garriga l'altre dia em recomanava el Museu de la Coca-Cola i encara no hi he pogut anar. I tenint en compte que faig viatges express des de Chattanooga, doncs és probable que no el vegi.
És el que t'anava a dir, perquè em sembla que aquest és el segon i últim partit que juga a Espanya, no? Atlanta, sí, ara ja no sí, juga exacte. Més aquí, eh? Per tant,
sí,
o ara o mai.
I hem de tornar, però per agafar vols cap a Guadalajara, cap a Mèxic, i d'anada i de tornada, però no, ja no passarem estona aquí a la ciutat d'Atlanta.
Molt bé, avui tàndem d'analistes amb el Ricard Torquemada. Hola, Ricard.
Què tal? Bona tarda.
I l'Olga García. Què tal, Olga?
Bona tarda a tothom.
Ara m'he vingut al cap, mentre la Sònia estava explicant com és Atlanta, aquest estadi, que ja n'hem parlat alguns dies, que té aire condicionat. Us he de dir que m'està sorprenent un factor, que és que els estadis estan plens. Jo diria... Em sembla recordar, veient imatges de gairebé tots els partits, no sé tu, Sònia, si en recordes algun que hi hagi hagut algun buit, però déu-n'hi-do les entrades que estan tenint els estadis en els partits, sí. No?
En general, jo els recordo plens. Em sembla que el dia del partit inaugural, que va ser el de Mèxic, després ja jugava el República Txeca... Corea del Sud. Sí. Aquell dia, en aquell estadi concretament, hi havia alguns buits, però en general estic d'acord amb tu, estan absolutament plens tots els estadis i la veritat és que està generant molta expectació aquest Mundial aquí als Estats Units.
Venint del Mundial de Clubs...
Estats Units, a Mèxic i a Canadà, els tres.
Venint del Mundial de Clubs, Ricard, que vam veure aquells estadis que patien, eh? Home, això és una bona notícia.
Molta gent amb molts diners al món, eh? Sí.
Cert.
La meva reflexió.
Mira, l'altre dia, amb el partit d'aquesta... d'ahir, ja no sé quin dia és, el partit dels Estats Units, ja és normal que hi hagi molta gent, però hi havia molt de color groc dels australians, que vas dir, ostres, Déu-n'hi-do, la gent viatja i sí, tenen calés per viatjar i seguir les seves seleccions.
No sé d'on els treuen, de debò.
No ho sé, perquè et diré que val una morterada anar als Estats Units i moure pel país i seguir els partits. Molt bé. A veure, els que sou a Catalunya, Ricard i Olga, com porteu la son i els horaris? No sé si sou... El Ricard ja em va dir que tu ho veies gairebé tot el matí, no?
Sí, aquesta nit he fet nit llarga per una per qüestió familiar i és la primera que he fet i bé, molt bé, molt bé, vol dir que fins i tot, mira, vaig estar pensant de veure els tres, vull dir, va acabar el segon i vaig dir, doncs estic fresc, saps allò quan m'estàs fent una carrera i dius m'hi veig amb força.
Tenies bon menú, això sí, és veritat, sí. I tu, Olga?
Jo afortunada perquè sí que m'estan tocant els horaris que són els partits que, de la jornada, és a dir, que són 7, 9, 10, és a dir, solament vaig fer un a les 2 de la matinada, però sí que la veritat és que m'està compensant de moment el Mundial. No he tingut ningú en aquest... Sí que vaig una mica de jet lag pels horaris, però sí, de moment bé.
L'Ola, perquè els comenta, el Ricard, per plaer, eh? Ara estava pensant dels 32, perquè s'han jugat 32 partits.
Vaig amb una mica de delay. El grup A l'he de recuperar.
La teva idea és veure'ls tots, els 104?
No, els 104 no, perquè ja sé que l'última jornada de la primera fase allà he de posar-hi una mica de raó, perquè com que es juguen els dos partits a la mateixa hora, no els podré veure. Per tant, allà me'n deixaré 8.
Capaç seràs de recuperar-ne
algun. Per tant, farem 96, no? 90... Potser el tercer i quart lloc, tampoc 95.
95, molt bé. Fas bé si has d'aliquitar-ne algun que sigui el tercer i quart lloc. Molt bé, a veure, de seguida parlem del que ha donat de si aquesta passada nit, la lesió de Rafinha, l'última hora, però abans, Sònia, ets a Atlanta, on demà juga aquest Espanya-Aràbia Saudita, i fa uns moments heu tingut zona mixta, oi?
Sí, perquè la selecció espanyola, de fet, ja deu haver acabat l'entrenament. S'entrenava a uns 3/4 d'hora d'Atlanta, un estadi on hi juga el filial de l'Atlanta de la MLS. I abans de l'inici d'aquest entrenament han parlat diversos jugadors en una sessió que organitza la FIFA d'atenció als mitjans. I, no us ho creureu, el protagonista d'aquesta zona mixta ha estat un dia més Lamine Yamal. No perquè ell hagi parlat, perquè no és un dels futbolistes que ha aparegut a la zona mixta, però sí com allò que tothom vol saber, que si està per jugar d'inici, si jugarà d'inici, com el veuen els seus companys, perquè també serà la pregunta que primera o segona que se li faci a Luis de la Fuente a la roda de premsa que farà aquest vespre aquí a Atlanta. I jo crec que si us sembla, els podem sentir seguits. Sí. Sentirem Zubimendi i Borja Iglesias parlant de Lamine Yamal.
Yo lo veo bien, ha entrenado esta semana con normalidad, lo hemos sufrido los compañeros también, cuando está bien es imparable, así que bueno, es una bala que tenemos que es casi única en este Mundial.
Yo le veo muy bien, la verdad, bueno, pero tanto a él como a prácticamente todos que están con muchas ganas, con la ilusión de que todo salga bien, y a él especialmente pues le veo perfecto.
¿Entiendes que preguntemos tanto por Lamine? Que es que parece como que necesitamos como país que Lamine juegue. ¿Entendéis, dentro de que es un grupo muy bueno, que Lamine es el elemento diferencial y que sea el tema de las preguntas y de las tertulias?
Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
Borja Iglesias, parlant sobre Lamine Yamal. Molt bé.
I Borja Iglesias, que deixava aquest missatge final, sí, una crítica implícita, que el dia dels xiulets de Cornellà a Egipte, pel seu origen, el dia en què es va cantar Musulmà qui no voti, els mitjans passessin de puntetes, o com a mínim ha semblat que aquest era el criteri de Borja Iglesias. I també m'ha cridat l'atenció, ho sentíem de Zubimendi, deia és una bala gairebé única en aquest Mundial, és a dir, són conscients que tenen un crac a les seves files i que el volen aprofitar, el que passa que encara no sabem hores d'ara si seran 45 minuts a la segona part, si serà d'inici, a veure si Luis de la Fuente aquest vespre ens dona alguna pista més.
Sí, perquè recordem que la Mina, a Televisió Espanyola, quan va ser que ho va dir, això fa poc, que no està per un partit sencer, ahir.
Sí, sí, jo crec que no hi ha dubte que per 90 minuts no està, i el dubte és si està per 45 o per 60. La previsió és que estigués per 45, però aquesta sensació d'emergència que hi ha a la selecció espanyola després de l'empat a Cap Verd, doncs ha fet pensar que és probable que el forcin fins al 60 i que aleshores el vulgui d'inici en funció de com vagi el partit per arribar fins al quart d'hora de la segona part.
Clar, és que Espanya, Ricard, demà no es pot refiar amb l'Aràbia Saudita. En un grup H que està obert i encara ha tingut sort l'equip espanyol, que van empatar també l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, per tant tots quatre estan en un punt, però l'Aràbia Saudita no és la selecció de Mundials enrere. Ha anat millorant.
Sí. Vaja, jo tinc una mirada del que està passant amb la selecció espanyola una mica crítica amb com estan enfocant el Mundial. Ara diu la Sònia, és que quan jugui Lamine Yamal potser parlen d'alguna altra cosa. No sé, perquè tinc la sensació que estan enfocant molt Lamine Yamal, que hauria de ser un, per mi, un actor secundari de la selecció, com a mínim aquesta primera fase. Ja se sabia que Lamine Yamal arribava amb problemes, que havia de tenir una tornada progressiva, que fa un mes i mig que no juga a futbol a màxim nivell, i que per tant, el més lògic és que tinguessin la seguretat i d'acceptar que Lamine Yamal seria una opció per les segones parts. I quan arribi a l'últim partit de la primera fase, que ja vam parlar em sembla que la Sònia va parlar d'aquesta progressió numèrica en minuts, doncs ja pogués tenir més oportunitats, perquè si no és que no surten d'aquí, i contra l'Aràbia Saudita i Cap Verd no haurien de necessitar Lamine Yamal, no haurien de fer, vull dir, haurien de poder resoldre els partits d'una altra manera, i per tant crec que no estan enfocant bé, perquè a més el tema de la selecció espanyola del primer partit, més enllà que no fluís i que no estigués bé, va ser sobretot d'encert. I aquesta és una cosa que la selecció espanyola ha de recuperar, per mi, des de la mentalitat. Jo ho miro des de fora i, per tant, amb una mirada una mica exterior. Però no crec que enfoquin bé. Estan enfocant un punt d'ansietat, del que diu la Sònia ara, 45 o 60 d'entrada per resoldre el partit. Està jugant contra la selecció de l'Aràbia Saudita, amb tot el respecte, que per molt que hagi millorat, amb l'Uruguai va patir moltíssim la segona part, però moltíssim. O sigui, que en condicions normals el partit no ha de tenir un altre signe que sigui el de la victòria de la selecció espanyola amb Lamine Yamal o sense Lamine Yamal.
Olga?
Deixa'm abans que parli l'Olga, només perquè potser aquí ets d'endurar una mica el mea culpa, perquè aquí de debats en tenen uns quants, eh? Tenen el debat de si Rodri ralentitza el joc. Tenen el debat de si Borja Iglesias hauria d'haver entrat abans d'hora, abans del primer partit, abans del final del partit, tenint en compte que no tenies gol. Tenen el debat de si Gavi, com a fals extrem, va funcionar o no funcionar. És veritat que per la Min però tots, exacte, la resta són secundaris i aquí la resta, Rodri no és secundari, però són debats exactes que se'n parlen menys que sobretot el de saber si la Min Yamal jugarà o no, perquè tenen la sensació d'alguna manera que estan agafats al seu desequilibri, tenint en compte que Nico Williams està com està, que Víctor Muñoz s'ha tornat a lesionar i que només hi queda Jeremy Pino entre els extrems, però De La Fuente no el va fer servir el primer partit. Fa la sensació que l'únic al que es poden agafar efectivament és la Min Yamal.
Hola.
Sí, n'estic d'acord. Crec que veient tots els partits així del Mundial que podem veure i en relació a Espanya, crec que el problema d'Espanya no és tan defensiu com ofensiu, sinó que l'equip al final controla els partits però necessita més desequilibri. L'altre dia ho vam veure, no va funcionar la part de Gavi i crec que la profunditat i convertir-lo la possessió en ocasions de gol és vital. Li falta desequilibri. Si estigués en condicions normals Lamine i Nico serien les dues peces titulars en comptes de Gavi i de Ferran, i el que estem veient en el primer partit és el que també deia la Sònia i el Ricard, és aquesta part de l'ansietat del resultat. Sí que Cap Verd al final buscaven aquestes transicions a fer-te mal, i tot i que Espanya per la banda de Cucurella feia molt mal, és el que dèiem, dominaven però feien moltes poques incisions en l'àrea, és a dir, que ja estem veient que en aquest Mundial tu pots tenir molt la possessió però el que estem veient és l'efectivitat com de Saidiri del Marroc o d'equips que estan donant aquesta sorpresa.
Bé, doncs demà a les 6 aquest partit a Atlanta amb la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, que també ens acompanyarà, aquest Espanya-Aràbia Saudita. I aquesta passada...
Et dono una dada, sí, David, sí, una dada. Cap Verd en els seus 20 partits mundialistes previs no ha empatat mai a 0. Ho dic perquè això ja ho tenim superat respecte a Cap Verd. En principi demà hauríem de veure gols com a mínim de la selecció
Saudita
espanyola.
No ha empatat mai a 0, eh?
Mai ha empatat a 0.
De
20 partits mundialistes, eh? Per
sí,
tant...
Sí. Bueno, mira, hi haurà gols.
Perfecte, exacte.
Això és fantàstic. Me'n vaig al que ha passat aquesta passada matinada, perquè, sens dubte, el que més ha destacat és el que ha passat a quarts de 3 en el Brasil-Haití.
Invadiu a grande área, tá cercado, tá marcado, vai pro lance individual, vai ser colocado, bate de espalho, olha só!
Aquest és l'1-0 de Cunha, avui titular, que també ha fet el segon. I el tercer...
Lucas Paquetá, faz a enfiada, boa bola, na direção do Vinícius Júnior, capricha Vini,
M'encanta com narren els brasilers, perquè fan aquesta aturada, expliquen la jugada i fan una aturada, una pausa dramàtica abans de cantar el gol. Brasil 3, Haití 0, sense tirar coets, però el que ens importa, Sònia, s'ha lesionat Rafinha. Quina és l'última hora, el que diuen els metges? Perquè li han de fer proves mèdiques, eh?
Sí, sí, estem pendents d'aquestes proves. Ara de seguida us actualitzo per si hi ha alguna novetat, però l'últim que sabíem és que, primer, ha tornat a quedar clar que no és l'any de Rafinha, havia tingut alguna oportunitat de marcar durant el partit que no havia aprofitat, i al minut 39 va fer saltar les alarmes quan, de manera molt tranquil·la, es va ajupir i, malauradament, ja ha passat per aquí, havia notat una punxada, van entrar les assistències, però és que no val caldre ni que se'l miressin. Van estar parlant breument, ell i els metges, i el davanter del Barça es va aixecar i va abandonar el camp pel seu propi peu, conscient que tenia una dolència muscular. Clar, aquí podem especular en referència que ell no cau al camp, sinó que nota alguna cosa, i podria ser poca cosa, però som a l'espera de saber avui alguna cosa més. A la concentració estem en si el podrem tornar a veure durant aquest Mundial, perquè, clar, en un Mundial, a poc que tinguis, si és muscular, doncs ja com a mínim et perds un parell de rondes. Conscients, a més, dels precedents de Rafinha aquest any. Seria la quarta lesió muscular. De fet, en la primera de les tres, el brasiler del Barça va recaure i va ser baixa durant un parell de mesos, i l'última que es va fer durant una amistosa amb el Brasil va estar 5 setmanes fora dels terrenys de joc. Haurem d'esperar, perquè Ancelotti tampoc no va esvair els dubtes al final del partit.
Bueno, Rafinha tenemos que evaluarlo, lo van a evaluar mañana. Ahora no sabemos qué ha pasado.
Perden a Rafinha però recuperen a Neymar, no? Ha dit Ancelotti.
Sí, exacte, ja el tindrà a punt per jugar contra Escòcia. Neymar, que no ha pogut participar en els dos primers partits i que és d'alguna manera el símbol, no sé si emocional més aviat, d'aquesta selecció brasilera més que futbolístic, però que ja com a mínim estarà per tenir uns minuts si Ancelotti ho vol contra Escòcia.
El que li faltava al Brasil, Ricard, a perdre a Rafinha, perquè és veritat, han guanyat 3-0 contra Haití, però no van sobrats.
No, la primera part ha estat, sí, notable. Crec que han agraït molt l'entrada de Mateus Cunha a l'equip, però la segona ha estat la d'un equip que va amb les defenses justes, és a dir, que amb el 3-0 van llançar la segona part en lloc de pensar que necessiten gols per ser primer de grup, perquè si el Marroc li dona per començar a fer gols contra Haití, la selecció brasilera pot quedar segona.
Clar.
Van llançar aquesta segona part contra Haití, que estava eliminada, i per tant que buscaven el seu moment de glòria, d'honor, intentaven atacar per veure si feien un gol, i haurien trobat molts espais. És un partit que estava obert per una golejada, i el Brasil la va deixar escapar com si anessin molt justets, com allò que fan els equips que són conscients de les seves limitacions. Veurem què passa amb Rafinha. La veritat és que la temporada de Rafinha ha estat constantment això que li està passant. Problemes musculars, alguns que no eren trencament, però que el preocupaven. Jo havia parlat molt de la sensació que tenia un Mundial per davant i que anava amb aquest punt de por, de respecte, de mirar l'horitzó, però ara ja no. Ara li està passant just en l'escena clau, en l'esdeveniment final de temporada, perquè el Barça, recordem que va jugar el partit del Metropolitano sense Rafinha, partit decisiu, per exemple, i molts altres partits de la temporada importants on Rafinha no hi ha estat. Per tant, un any on muscularment ha tingut dificultats i segurament que és un mal de cap. Veurem, perquè la sensació és que es va frenar i hem de veure si es va frenar a temps o no.
Ara estava mirant, per cert, que deies això, que clar, si Marroc a l'última jornada goleja Haití, potser els brasilers tenen un problema. Recordem que jugaran contra Escòcia en l'última jornada. Aquest grup C es creu amb l'EFA, que és el grup de Suècia, Països Baixos, Japó i Tunísia. És a dir, veurem com acaben els encreuaments. Tu també, Olga, t'estaves sabent Brasil?
Sí, jo crec que al final és un equip que sempre que està en les jornades creus que és un dels favorits i que té doncs, aquest favoritisme per tot el seu palmarès historial, però sí que té coses positives com que segueix invicta, que té 4 punts de 6, però al mateix temps el veu jugar i genera aquestes dubtes. Contra el Marroc va deixar aquesta sensació que quan el rival li igualava físicament i li tancava espais no sabien què fer, no tenien aquestes alternatives, una jugada molt aïllada dels jugadors de dalt, com va ser la de Vinícius, i crec que és el que diem, Brasil domina els partits, però no els sap controlar, té molt talent, que és amb la part que ells es fien i que saben que si el partit està complicat t'ho poden jugar, però sí que no tenen aquestes solidesa com estem veient en altres seleccions.
En aquest mateix grup recordeu que també hi juguen Escòcia i el Marroc, que també han jugat aquesta passada matinada. Escòcia 0, Marroc 1, amb gol del català Saibari. Aquest jugador, ho hem explicat, la seva història és que va començar el Mundial, nascut a Terrassa, que és veritat que per la feina de son pare va marxar cap a Bèlgica i després doncs, ha anat voltant pel món amb diferents clubs de futbol. Ja n'ha fet 2 en aquest Mundial, Saibari, que Ricard ha fet oblidar en Nesiri, el referent en atac del Marroc al Mundial de Qatar, i ja sabien que era absent, que va ser una de les novetats en aquesta concentració, en aquesta llista de convocats de Wabi, del nou seleccionador, i bé, la veritat és que se li ha de donar la raó al seleccionador marroquí perquè Saibari ho està fent bé.
És que Wabi s'ha inventat un davanter. És que Saibari sí, sí. No és davanter. Saibari és un mitja punta, un interior fins i tot en un triangle al mig camp, i està jugant de nou clàssic, eh? No està jugant de fals nou, estira l'equip amb les seves desmarcades, té un moment de desmarcada imponent, està acabant les jugades amb contundència, és a dir que atenció perquè el Marroc no té només allò que té, sinó allò que s'està inventant. Per mi és un dels somriures del Mundial. Et poses a veure el Marroc i hi ha moments que gaudeixes, és a dir, que allò flueix, que hi ha una qualitat en la combinació, que l'equip és atrevit, que molt més atrevit que el Mundial anterior. Per mi, per exemple, hi ha un abús d'Abrahim, de conduir, de forçar jugades. És veritat que ha fet les dues passades de gol, però que li falta una miqueta més de... O sigui, que tinc la sensació que accepta massa, de manera massa frívola, la condició d'estrella de l'equip, i que li podria donar encara una miqueta més d'agilitat al joc col·lectiu, però és veritat que a més m'està agradant molt la parella de centrals, Issa Diop, Xavi Riad. És un equip que fa goig. Com a assignatura pendent, que els partits se li fan llargs, que pateix les segones parts, que té fases que perd aquesta sensació de consistència. Està jugant molt alegre, però no està acabant de fer un partit sencer. Ahir va patir contra Escòcia en un partit que hi va haver moments de la primera part on el tenia a la butxaca i no el va rematar. Li falta una miqueta més de queixal per tancar els partits.
Recordem que aquest grup C, ara mateix el líder en Brasil i Marroc amb 4 punts, Escòcia en té 3, jo que sempre sóc molt pro Escòcia, ho veig fotut, tot i que bé, com a tercera sí que podria passar Escòcia. Haití amb 0 ja està eliminada. Dimecres que ve tenim Escòcia-Brasil a la mitjanit, i com que ja serà última jornada, es jugaran els partits de l'última jornada, diguem-ne, a la mateixa hora. Per tant, també dimecres que ve mitjanit es jugarà el Marroc-Haití. Tu, Olga, veus el Marroc acabant líder d'aquest grup i, per tant, seguint el pas endavant?
Jo crec que sí, perquè estem veient així, com dèiem abans, una Brasil més dubitativa. Marroc a mi m'està agradant molt, sobretot perquè és el que diem, estem veient com moltes novetats. Mohamed Ouahbi està fent quadrant un equip que l'està fent competitiu, ja ho dèiem, Ismael Saibari està sent l'estrella emergent que està marcant tota l'estona, Hakimi és de les peces que no para de córrer i que ja l'hem vist amb el PSG, no el descobrirem ara, i a mi d'aquests noms, Bouadi crec que està sent un jugador que no el tenia descobert, sí que moltes vegades la Ligue 1 doncs, la tenim allà i anem veient highlights, però sí que estem veient aquesta velocitat que té, com controla el temps, té 18 anys, i crec que aquesta part doncs, estem veient que estan aconseguint que el Marroc doncs, al mateix temps doncs, sigui un equip que cada vegada està agafant millors sensacions, i crec que en un Mundial això és molt important, no és com es comença, sinó com es va acabant.
Per cert, que ara el citaves, Hakimi, ahir, òbviament, és habitual, titular amb el Marroc, justament el mateix dia que es va saber, i ell, de fet, es va pronunciar a través del seu Instagram, doncs que el lateral del PSG anirà a judici per assumpte violació. Veurem com acaba tot plegat. Per cert, hem dit que Haití ja està eliminada, ha estat la primera selecció eliminada del Mundial, i la segona selecció eliminada en aquest Mundial també l'hem conegut aquesta nit, i no és Haití, és una selecció més potent, és Turquia.
Ataca per Paraguay, Enciso, la primera, gol, Galarza, gol,
Radio Paraguayana, cadascú amb el seu estil. En Turquia 0, Paraguai 1. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Arda Güler fora del Mundial.
I amb un rendiment força pobre dels turcs a nivell de resultats. I és que, tot i tenir pilota i també força ocasions, no han aconseguit marcar en cap dels dos partits. El partit serà recordat per dues coses. Escoltàvem ara, sentíem el gol de Matías Galarza als 64 segons de joc. És el gol més ràpid d'aquest Mundial. Però el que més serà recordat d'aquest partit, el més rellevant, és això.
Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
Aquest és l'àrbitre, eh? Aquestes dirigents a tot l'estadi.
Exacte.
Amb molta contundència.
Exacte. Les paraules contundents de l'àrbitre del Salvador, Ivan Arcides Bartón Cisneros, protagonista de la primera expulsió de la història per la popularment anomenada Llei Vinícius. El paraguaià Almirón va buscar el turc Muldur, li diu alguna cosa tapant-se la boca amb la mà, i després, recordem-ho, de l'insult de Prestiani a Vinícius al Benfica Madrid de Champions, aquesta acció de tapar-se la boca per dirigir-se a un rival, diguis el que diguis, és vermella directa instantània.
Jo va bastant passarell, el jugador del Paraguai, o que no està assabentat de la nova normativa.
No ho té interioritzat, no?
Sí, no ho sé.
Fa la sensació que ell oblida.
Olle i Prestiani.
Ja, sí, jo el coneixia, ara m'ha sorprès el Marc, perquè jo l'havia vist més aviat com Llei Prestiani.
He llegit més a xarxes Llei Vinícius per una sí? mica, entre, però, anem a dir-ho entre cometes, per reconèixer més la víctima que no pas l'agressor. L'agressor, amb perdó de l'expressió...
Però diríem que és per l'agressor que genera aquesta
qui es tapa no, la boca
nova norma, no? Però vaja, sí.
Bé, diguem-ho com vulgueu, però podem dir Llei Vinícius o Llei Prestiani.
Però ens entenem tots en qualsevol dels dos casos.
Sí, però vaja, els àrbitres que els estem sentint molt en els partits, que quan decideixen alguna cosa després de consultar el VAR...
M'estan agradant molt els àrbitres.
Sí, prou bé, Ricard.
Molt. No, els hi dono un excel·lent, Sí. A tota la millora arbitral, però també a les actuacions individuals dels àrbitres, evidentment continuen equivocant-se i s'equivocaran.
No tenim cap gran polèmica fins ara, en 32 partits.
És que ho ha estat gestionant molt bé. O sigui, jo tinc la sensació, entro al Mundial, que aquests senyors han estat concentrats durant 3 mesos amb les noves normes i amb com han de dirigir partits del Mundial. No sé si tenen entrenador, no sé si és Colina, però, escolta, el millor equip per encara ara mateix del Mundial, per mi, A mi m'està sorprenent. O sigui, tinc la sensació que el futbol està fent un canvi de paràmetre des del punt de vista arbitral, perquè normalment quan arriben les noves normes algú no se'n recorda, s'embolica... No, ells ho gestionen tot com a molta seguretat. M'està agradant molt el tema arbitral.
Sí, i a mi també, ja és un tema més que forma part d'espectacle visual, aquesta càmera que l'hem vist al Calcio, el Calcio ho utilitzen, la càmera subjectiva que duen els àrbitres, a vegades ens dona un punt de vista que bé, no
aquí
està
també,
malament.
Ja, al final de temporada.
Ah, és veritat, aquí també algun,
estan fent proves, partits, però al final ja es va acabar fent...
Una altra cosa és lo còmode que sigui portar aquells artilugis al cap.
Sí, van carregadíssims, estan en una motxilla.
Còmode no ha de ser. Molt bé. Turquia i el Paraguai, el grup D, amb els Estats Units i Austràlia. Ja sabeu que els Estats Units ja està classificada pel 16, 6 punts a Austràlia. 6 punts a Estats Units, Austràlia 3, Paraguai 3, i eliminada Turquia amb 0 punts. Déu-n'hi-do, Turquia no té pas un mal equip com per quedar fora. Olga, les primeres de canvi, amb 0 punts. Veiem la imatge d'Arda Güler, que s'ha fet viral al final del partit, dient oh my God, o Déu meu, o Déu meu, al final del partit, perquè, home, és una patacada important.
I sobretot perquè analitzàvem en aquest context que sempre fèiem les càbales i Turquia sempre arribava com les seleccions que anomenades a ser la revelació i al final s'ha convertit en de les primeres en estar eliminades. Jo crec que han tingut moltes dificultats per generar ocasions. Això també estem veient que sempre diem que en el futbol el més important és com defineixes en les àrees. Han tingut aquest poc encert en els últims metres i després doncs, el que dèiem és una mica simil a el que hem vist de Brasil. Massa dependència excessiva en aquestes accions individuals d'Arda Güler, de Yildiz, i crec que això doncs, fa que tinguin aquest component de dubte. Llavors, això no els ha servit, i tot i així han competit algú millor del que els indiquen els resultats, però clar, si no marques gols, doncs al final això és el que marca la diferència.
Ja, t'esperaves que caiguessin, Ricard?
Com diu l'Olga, David, jo crec que és un clar exemple de problema d'encert, de finalització d'àrees, O sigui, sí. Turquia se'n va al carrer per les àrees. A mi és una selecció que no m'ha desagradat. Crec que ha estat superior al seu rival als dos partits, però clar, si en dos partits fas cap gol, doncs el mateix que li pot passar a Espanya. És a dir, algú que en dos partits no fa cap gol, és impossible que o te'n vagis al carrer o estiguis a punt d'anar-te'n al carrer. Perquè, clar, això penalitza molt. Si, a més, la teva àrea tampoc has tingut sort ni el teu porter ha resolt situacions de xuts, sobretot exteriors, tant contra Austràlia com contra el Paraguai, bons xuts, no dic que sigui una errada del porter, però que, clar, han rebut poques opcions de gol, però, en canvi, el rival ha encertat. És una generació... molt jove, la d'Arda Güler, Can Uzun, Denis Gül, Kenan Yildiz, estan entre 20 i 21 anys, és a dir, Turquia té futur. Turquia no tornava al Mundial des de les semifinals del 2002, havia estat en sequera, i és un trauma, és un cop duríssim, perquè són 24 anys sense aparèixer al Mundial, arribes amb una generació jove que promet, ben compensada amb jugadors amb experiència com Aktürk Oğlu, Demiral, Koksu, és a dir, tenien una selecció, com deia l'Olga, candidata a ser una opció a revelació. A mi m'ha sorprès molt, però vaja, el futbol en això és implacable. Si no encertes, si no marques, doncs avui contra un mur defensiu com el Paraguai, si no aprofites el que tens, encara que hagis jugat 11 contra 10 per aquesta expulsió del Mirón, doncs te'n vas al carrer, perquè la combinació de resultats et fa fora, però Turquia ha tingut un problema de gol, sobretot de gol.
Molt bé. Per cert, que em fan molta gràcia els paraguaians, sempre, fidels al seu estil. Dos gols, el primer partit els inclaven 4 als Estats Units, i ara mateix en 3 punts, tot obert perquè puguin passar com a tercers. Exacte, ho has definit molt bé. I són capaços fins i tot, perquè no, guanyar Austràlia l'última jornada i passen com a segons. Per tant, el Paraguai arriba amb opcions. Vinga, ràpidament repassem el que comença ara, perquè a les 7 comença una nova jornada. Partits previstos per aquesta tarda nit. Marc?
Mira, a les 7 tenim un Països Baixos-Suècia, un bon duel europeu. Hem repassat abans els 11 amb el Sergi Camps. Frenkie de Jong és titular amb els Països Baixos, tot i que a la prèvia havíem escoltat i havíem llegit declaracions de Ronald Koeman dient que el migcampista del Barça té una molèstia sota la zona abdominal i que era dubte pel partit, però avui és titular amb una selecció neerlandesa que només fa un canvi a l'11 respecte a l'equip que va empatar a 2 contra el Japó. Entra Brovic per Somerville. Els suecs, d'altra banda, repeteixen el mateix equip titular que va aconseguir el 5-1 contra Tunísia a la primera jornada. I a les 10, Alemanya-Costa d'Ivori, els alemanys van guanyar 7-1 a Curaçao i avui poden certificar la classificació per la següent fase, i encara que no ho sembli i pugui semblar una notícia, pugui semblar una cosa boja, és una novetat, perquè Alemanya ha caigut a fase de grups als dos últims mundials, tant a Qatar 2022 com a Rússia 2018. Costa d'Ivori, per cert, també busca la classificació amb una victòria després de guanyar 1-0 a l'Equador, i aquestes dues seleccions, Equador i Curaçao, s'enfronten a la matinada a les 2.
Molt bé. Bons partits, per davant, Olga. Aquest Alemanya-Costa d'Ivori de les 10, em sembla molt guardit, i òbviament el de la Sega, el que és a punt de començar, aquest Suècia-Països Baixos.
Sí, jo destacaria sobretot el que veurem ara, que és el Suècia, Països Baixos o Holanda, sobretot perquè crec que hi ha tres coses que jo destacaria, sobretot perquè veurem un Van Dijk i Gyökeres, crec que són dos autèntiques bèsties físiques, que serà un duel molt maco. Van de Ven, que està en l'òrbita en els equips, el jugador que és molt ràpid, que és velocitat contra velocitat versus Isaac, i després una de les revelacions que jo crec que estem veient d'aquest Mundial, que és Ayari, el talent emergent suec, que al final veurem com es combina amb aquesta part de Frenkie, però sí que serà un partit, sobretot, molt interessant, que en 15 minuts ens podrem veure.
Digue'm, allò, Ricard, sorprèn-me i digue'm que et quedaràs despert fins les 2 per veure Equador, Curaçao i els germans Vacuna de Curaçao en directe.
No, avui ja és una nit normal. A casa és una nit normal, aquests els veuré demà, perquè, com dius, els plats forts venen ara.
Sí,
tarda-nit,
Sí, i tant.
Sí, el que potser pot fer el Ricard, per exemple, és marxar a dormir quan acabi just l'Alemanya a Costa d'Ivori i a llevar-se a les 6 del matí, perquè és la dada curiosa, el Tunísia-Japó serà el partit 1000 a la història dels Mundials.
Caram.
És a les 6 del matí, aquest partit, però mira, és la curiositat de...
Amb estrena d'entrenador, sí? Que és una cosa que va cridar molt l'atenció. Tunísia es va encarregar l'entrenador després de perdre golejats a la primera jornada.
Correcte, van perdre 5-1 contra Suècia i van fer fora Sabri Lamouchi. El seu nou tècnic és Hervé Renard, que coneixeran tant els aficionats del futbol masculí com els del femení, perquè l'últim Mundial femení Hervé Renard va ser el seleccionador francès.
Molt bé. Doncs, sí, Hervé Renard, que ha dirigit unes quantes seleccions.
Això que diu el Marc deu ser dels pocs seleccionadors que han dirigit masculí i femení en un Mundial, no?
Pochettino.
Ah, Pochettino també, és veritat.
Sí.
Pochettino...
Va estar amb l'Espanyol femení.
Amb l'Espanyol femení, però en un Mundial no.
Jo diria que en dos Mundials...
Jo diria que Mundials... És que vam fer la notícia allò quan tocava el Mundial femení, ostres, Hervé Renard que va en França, i jo diria que, si no és l'únic, poc li falta, però ho podem comprovar i durant la transmissió d'aquest partit ho expliquem.
Segur que sí. Molt bé. Sònia, a quina hora parla De La Fuente?
A 4:45 hora d'aquí, que són 10:45 hora vostra.
10:45, doncs això ja ho explicarem demà. Molt bé, sí. Sònia Gelmà, que vagi bé, qualsevol notícia, si es fa la llum i diuen que la Lamine Yamal pot jugar els 90 minuts, tens l'antena oberta fins als 10 de la nit, i si no, doncs demà tornem a parlar, d'acord?
Molt bé, perfecte.
Gràcies també, Ricard. I per cert, Olga, estigues atenta, perquè ara de seguida el Tot Gira parlarem, no sé si l'has vista ja, de Pioneres.
Sí, l'he escoltat, i la veritat és que el recomano, perquè explica doncs la història del futbol femení a Espanya, i si no han pogut veure ni que hi tenen opció, la veritat és que és molt i molt recomanable.
Doncs de seguida ho expliquem en directe a les coses del Gorina amb el Fons Gorina. Que vagi molt bé. Adéu,
gràcies.
Adéu.
Abraçada.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es promo Catalunya.
La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
El que està en joc no es compta en diners.
Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
30 minuts, la narcoamenaça. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, somnis que es fan realitat.
De fet, no sóc catalana.
Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya. Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
La Nihan, d'Istanbul, el seu somni de ser catalana.
Vull viure aquí i sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics, dir un bon dia al forn, on sigui, amb els veïns. És molt important, no?, aquest idioma.
Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
Mira, ja ha trobat la dada el Marc Andrés. Ens preguntàvem si Hervé Renard és l'únic seleccionador que ha dirigit una selecció masculina i femenina en un mundial. No, no és l'únic.
No és l'únic, perquè tenim a John Hertman. És un entrenador canadenc que va començar amb la selecció femenina en un mundial i després va acabar a la masculina i també va entrenar un mundial al Canadà.
Molt bé, doncs són dos en total. Per cert, que veig ja que surten Sergi Camps, protagonistes.
Sí.
És a Houston, eh?
És a Houston.
A Houston.
Sí, sí, tenim un problema.
Aquest Països Baixos-Suècia que és a punt de començar i que explicarem en directe al Tot Gira. Abans, Gorina, què tal, com estem?
Molt bé.
Les coses del Gorina.
Les coses del Gorina.
I avui, a les coses del Gorina, sumem, ja ho sabeu sempre, cultura i esports, parlem d'una pel·lícula d'estrena.
I sí, avui dia, i especialment aquí, amb el Super Barça d'aquests dies, diem que encara s'han de fer molts passos en el futbol femení. Imagineu-vos a l'Espanya de principis dels 70, encara en dictadura. Com ho tenien aquelles noies que volien jugar a futbol? Eren unes autèntiques pioneres, que és el títol de la pel·lícula.
Estic muntant un partit de futbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
Pues estás hablando con la persona adecuada.
¿Tú dirás?
Mira.
Se me ha ocurrido algo grande. ¿Es que toca? Te escucho. Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
Yo soy rebelde porque el mundo me echó.
Com sempre, en banda sonora de l'època...
En 70.
Sí, principis dels 70, efectivament. És aquesta la nova pel·lícula, ja la teniu, en cartellera, de la Marta Díaz, amb qui vam poder parlar, amb la seva directora, i que reconeix que ella no coneixia aquesta història d'aquella primera selecció femenina de futbol espanyola i que va ser el productor, Jesús Ullet, qui la va descobrir.
Él había leído un artículo en un periódico que... inauguraba un polideportivo con el nombre de Victoria Hernández, que era una de estas pioneras, y a raíz de ahí él descubrió, bueno, descubrió, o sea, había artículos escritos, había reportajes, algún documental, pero realmente era una historia muy silenciada, como bien has dicho, para el gran público. No la conocíamos, ¿no?
Una història que va tocar molt a la Marta Díaz, a la directora, perquè ella també va patir al seu dia aquesta discriminació.
Yo cuando era pequeña en el colegio yo jugaba al fútbol. Era la típica única niña en el patio del recreo que jugaba al fútbol con los chicos. Y eso era una cosa que me encantaba y era una cosa que también me traía problemas, ¿no? Porque sí que al final siempre había insultos, siempre había así... Que si jugabas mal, porque jugabas mal. Si jugabas bien, porque humillabas a los chicos porque eras una niña, ¿no? Entonces yo... con esta película yo jugaba muy pequeña, luego no había equipo de fútbol femenino en Ronda y lo fui dejando casi porque casi me obligaban a dejarlo, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho. Entonces cuando estaba escribiendo esta película sentía como si me estuviera quitando una espinita clavada, ¿no? Porque de alguna manera había renegado del fútbol, como algo que me afectó en su momento, ¿no?
El Gorina sempre en repesca tots els hits de l'època, aquesta vegada,
ambientar-lo als 70. Jo soy rebelde, perquè aquestes eren unes rebels autènticament. Soy libre porque el mundo me ha hecho así. Cubalita, Virginia Cunyat, Ana Seijó, Angelina Esquilla, Núria Llançà, Paquita Cruz, Conchi... Són alguns dels noms d'aquestes pioneres. Vau poder parlar amb elles?
Sí, nos entrevistamos con... sobre todo con Isabel Fuente, que fue una de las pioneras... que nos contó mucho también Rafael Muga, también Jesús pudo hablar con Victoria Hernández, que tuvo un papel muy importante en esa primera selección.
Fue la Alexia de su generación.
Exactamente. Bueno, o sea, la Alexia de su generación yo creo que se podría considerar a Conchi Sánchez, que es la que conocida como Conchi Amancio, que realmente fue una goleadora en ese primer partido y que luego hizo una carrera muy larga jugando en el extranjero, en Italia, en Inglaterra.
Va ser el 21 de febrer del 1971 quan una selecció espanyola amb aquestes jugadores va jugar un amistós contra Portugal. Ho van haver de fer sense escut perquè la federació no reconeixia aquesta selecció. Elles són les heroïnes, però van rebre un cop de mà per part d'un visionari que és un altre dels protagonistes d'aquesta història i d'aquesta pel·lícula.
Javier Poga está inspirado, muy inspirado en Rafael Muga, que fue ese joven promotor deportivo que como él decía, nosotros nos entrevistamos con él. Es un hombre muy lúcido, con una memoria increíble, que todas las pioneras le tienen un cariño inmenso porque realmente él se empeñó en hacer las cosas bien. Él decía, hay que hacer las cosas bien. Estas chicas juegan, quieren jugar, juegan bien, ¿por qué no van a jugar, no? Y es él un poco el que bueno, realmente se lo llevaron al cuartelillo después de organizar este primer partido, el que recibió amenaza de la sección femenina, el que tuvo toda esa oposición de la federación.
Mare meva, escoltant això, d'on venim i on som? Déu-n'hi-do.
Sí, doncs mira, em va molt bé que diguis això, perquè una altra figura rellevant que apareix a la pel·lícula és una periodista esportiva que ha de signar amb nom d'home les seves cròniques perquè, com ja sabem, les dones no saben de futbol, i no ho dic jo, ho va dir fa unes setmanes Florentino Pérez.
Yo estaba escuchando esa rueda de prensa. No daba crédito mucho a lo que estaba escuchando. Me parecía que había algo que yo no estaba entendiendo bien, pero no, realmente... Sí, se refirió así a esas mujeres periodistas, ¿no? Bueno, yo estoy en un momento que con la película, el personaje de Delmira, el personaje de la periodista deportiva, viene también de una periodista deportiva bilbaína que se llamaba Sara Esteve, que se llama Sara Esteve, que firmaba, o sea, era súper importante en su momento, años 50-60, que firmaba como Maratón, porque no la dejaban firmar con su nombre, ¿no? Y había un señor el que locutaba sus programas, pero era ella lo que lo hacía, ¿no? A veces pensaba si esta película que pasaba hace 50 años tenía algún sentido hacerla en el 2026. Pues cada vez me doy más cuenta que tenía, o sea, mucho sentido. Es una pena, ¿eh? Porque estaría súper bien que no viniera a cuento ya a hablar de ciertas cosas, pero desde luego la realidad cada día te va recordando que todavía hay muchísimo que hacer, que hay que recordarle a mucha gente porque hay que seguir luchando, porque no se puede dar ni un paso atrás, porque hay muchos comportamientos, hay mucho machismo a nuestro alrededor, hay muchos comportamientos que desde luego a algunos se les escapa.
La vida sigue igual.
La l'Argentina sigui igual.
L'hem trobat, al fons, l'hem trobat.
Julio Iglesias, per favor. I a l'hora de fer el cast, què preferíeu? Futbolistes que poguessin fer d'actrius o actrius que poguessin fer de futbolistes?
Yo pensaba más que tenían que ser actrices, que venían desde la interpretación, pero que tenían que ser actrices que hubieran tenido algún tipo de contacto con el fútbol. Porque para mí hay algo muy importante en la corporabilidad, que yo creo que alguien que no ha tocado en su vida un balón, hay algo que se mueve diferente. Y yo creo que hay cosas, sobre todo el cuerpo, que no se pueden enseñar en un mes y medio. O sea, yo a alguien que juega mal al fútbol, pero que ha jugado algo, en un mes y medio puede aprenderse coreografía, podemos mejorar, pero si no es complicado.
I com ja sabem, fer ficció de l'esport és complicat. Rodar futbol és especialment complicat. La pel·lícula se'n surt prou bé, però no va ser gens fàcil de realitzar.
Nos planteamos cómo íbamos a representar esos partidos de fútbol. O sea, como que había un trabajo muy, muy global, ¿no? Porque las chicas, eso te digo, estuvieron un mes y medio entrenando con un entrenador que entrenaban a fútbol tal cual y aparte ensayaban las jugadas, que es lo que llamamos coreografía, pero que en realidad eran jugadas de fútbol delimitadas que iban a repetir una y otra vez para luego hacerla delante de la cámara, ¿no?
Doncs Pioneres, Solo querían jugar, aquest és el títol sencer de la pel·lícula, ja la teniu en cinemes per descobrir moments realment foscos però també lluminosos del futbol femení.
Per cert, deixa'm per acabar, ara m'hi ha molt bé aquí el Marçal, amb aquesta música de Rocky, perquè aquesta setmana li vaig passar un WhatsApp en el Gorina i li vaig dir, escolta'm, he vist un tema que és molt, molt teu. La història de l'estàtua de Rocky, escolta bé, Bertran Torrades, la història